Estem en família. Tenim una altra activitat al centre aquesta setmana. I gairebé tota la setmana, de dilluns a dijous, està la sala plena. Llavors, per això, alguns dels que habitualment venen a la conferència estan a l'altra activitat. Començarem fent una relaxació avui. D'acord? A més, el tema és sobre el silenci, sobre l'experiència del silenci. I així comencem amb una relaxació i després anirem tractant una miqueta més tot aquest tema i també veure com ens hem sentit durant aquesta estona. Si us sembla, els que esteu a les puntes, us podeu córrer més cap aquí. Així sembla que estiguem una miqueta més agrupats. Gràcies. Doncs començarem sentint aquí el cos assegut. Sentint els peus en contacte amb el terra. Respirem conscientment. I puc sentir com s'omplen els pulmons a l'inspirar. I com, mica en mica, es van desinflant. I disfrutem des d'aquí. Disfrutem d'aquest moment, d'aquest instant. Deixem a un costat tot el que hem fet en el dia d'avui. Potser ara ho recordem, però al mateix temps també ho aparquem. Ho deixem de banda. I després ja seguiré amb el dia d'avui. Però ara, en aquesta estona, estic conscient d'aquí, d'aquests moments, conscient de mi mateixa i d'aquest espai també. I també em faig conscient de les persones que m'envolten. Persones que potser coneixo o potser no coneixo, però que ara estem aquí pel mateix objectiu. Estarem uns moments en silenci. I m'observo en aquest silenci. Com em trobo? Escolto el cos. Com batega ara el cor? Com respiro. I quins són els meus sentiments ara mateix? Potser de benestar, O potser encara hi ha alguna cosa que m'inquieta. Potser estic disfrutant d'aquesta pau, d'aquesta calma, d'aquests moments de tranquil·litat. I a poc a poc t'allugo els dits dels peus i els peus, les mans. Vaig obrint els ulls si els havia tancat. Què tal? Bé? Sí? Potser alguns si esteu acostumats, potser altres no. Però m'agradaria enllaçar el tema d'avui amb un moviment que s'està donant cada vegada més. Teniu calor, oi? Fa calor. Ara sembla que torna a sortir l'aire. Provarem una estoneta, vale? Si no, canviarem l'aparell aquest que no sabem massa com va. Doncs hi ha tot aquest moviment de l'slow down. No sé si algú ha sentit a parlar del ralentí. Així com durant tant de temps se'ns ha parlat del tot el que és ràpid, menjar ràpid i les coses ràpides i quan més ràpid millor i tot ha de ser o havia de ser molt, molt ràpid. Però també hem pogut anar veient les conseqüències d'aquest tipus d'actitud i de cultura, gairebé es podria definir com a cultura també, on ens ha portat tota aquesta pressa. Hem arribat a algun lloc? Perquè a part de voler córrer s'ha de saber on es vol anar. Si no, podem passar-nos la vida corrent però sense saber massa cap on estem anant. Una vegada vaig llegir que hi ha aquest avió, el Concorde, no? París-Nova York, amb no sé quantes hores. Però és que potser on vull anar no és a Nova York, potser és un altre lloc. Però sembla que tot allò que ens porta a córrer, que ens porta a la velocitat, que ens porta a poder fer quantes més coses amb el menys temps possible. I així se'ns valora també. Mentre que amb aquesta altra cultura de l'slowdown, o del ralentí, de fer les coses amb una altra marxa, més tranquil·lament, més pausadament, ens permet també disfrutar més de tot el procés. L'objectiu ja no és només anar d'aquí a tal lloc, o haver acabat el dia d'avui havent fet tantes tasques diferents. Aquest potser ja no és el propòsit. El propòsit és com em trobo jo mentre que estic fent tot el que estic fent. I veurem també, curiosament, que no sempre vol dir haver de deixar de fer coses. Perquè quan es parteix d'un altre tipus de velocitat i un altre tipus d'actitud, per tant, el nivell de concentració també augmenta. I pots anar disfrutant amb tot allò que estàs fent. Veieu, és un plantejament diferent. I té a veure també amb el propòsit que cadascun té per la vida. O en la feina, o què és el més important per mi. I aquí també podem relacionar-ho amb un altre aspecte, que veurem com per cadascú es dona valor en funció del que fa i en funció del que té, però no pas tant en funció del que és. És a dir, si per mi és important ser útil i em valoro a mi per la utilitat que jo puc tenir, serà molt important fer coses. Molt, molt important fer coses. En el moment en el que ja no em sento útil, sembla que ja no serveixi per res. Per tant, jo és igual a acció. Però jo, sense fer acció, també sóc important. Em seguiu? Estic pensant concretament en una persona que sempre ha sigut molt, molt activa, amb molta, molta velocitat. I a més, en aquest punt, que tota la seva autoestima i el seu autorrespecte està en funció de les coses que pot arribar a fer. I no fa gaire, parlava per telèfon amb aquesta persona i ella mateixa se n'adonava com tot el seu valor que s'havia donat en la seva existència, inclús, era segons allò pel qual jo puc ser útil.
I ara s'està enfrontant a una malaltia. I cada malaltia redueix la velocitat, vulguis o no vulguis. Es veu més incapaç de fer coses. Llavors, el nivell d'autoestima encara disminueix molt més. I això és un punt també, un aspecte per reflexionar cadascun de nosaltres. Què és el més important per mi? Sí que estem en un món on ens hem de relacionar, on ens hem de fer també, però que no deixi de ser pel fet de fer. Hi ha persones que quan fan una cosa, tenen al davant una tasca, el que sigui, ho fan i després és com si tornessin una altra vegada en el seu centre, si és que l'han trobat aquest centre. Però almenys els que estem aquí ja tenim algun tipus d'interès més enfocats en aquest aspecte més intern, segurament. Però què vol dir això? Que mentre estic en l'acció m'oblido de qui sóc? M'oblido d'aquest aspecte d'estar en contacte amb mi mateixa? O puc també arribar al punt en el que puc estar fent, puc estar parlant, puc estar caminant, però sense deixar d'estar connectada amb el meu centre? Per centre em refereixo al meu món interior, aquest aspecte intern de qui sóc, d'on sóc, d'aquesta calma, d'aquesta serenor. I quan més ho podem experimentar, veurem com puc seguir estant en el centre, a mi mateixa, però fer aquesta acció, seguint en contacte amb el meu ésser, tornar a parlar amb aquesta persona, però segueixo estant en contacte amb mi mateixa. Parlo per telèfon, però segueixo estant en contacte amb mi mateixa. No és un trencament en la relació amb mi, perquè tot i que estem les 24 hores del dia amb nosaltres mateixos, de veritat, quanta estona d'aquestes 24 hores estem de veritat conscients de nosaltres? No molta, eh? Curiosament, no molta estona. Però això també és una mostra de la manca de silenci, de l'experiència del silenci que ens fa sentir tot aquest món intern, que després parlarem una miqueta més. Llavors, tornant al ralentí, a l'slowdown, no només en l'acció, sinó també ralentir la velocitat dels pensaments. Ralentir inclús la nostra reacció davant de les circumstàncies externes. Quan el tema dels pensaments, tenim tants pensaments. Per unitat de temps, quants pensaments tenim? Llavors on arriba aquest punt de dir, és que ja no puc més, estic cansada. I potser no estic cansada físicament, estic cansada de pensar. I ens podem veure uns als altres, no? Com a vegades sembla que un estigui cansat, però no és que està cansat físicament, està cansat per dintre, de tant pensar, de tant donar-li voltes a les coses, perquè això és així, perquè no és això, perquè m'ho ha fet d'aquesta manera, perquè no m'ho ha fet d'aquesta altra, perquè... I vinga, i vinga, i vinga. Si aconseguim també posar un fre als nostres pensaments, automàticament també estarem posant un fre a la nostra manera de reaccionar davant de les circumstàncies externes. Passa una cosa, hi ha diferents maneres de respondre, habitualment. Una és que reacciones a l'instant. I normalment quan aquesta és la resposta no acostuma a ser molt correcta. Inclús m'atreviria a dir no acostuma a ser molt educada. Després quan ho pensem diem, vaja el que li he dit. Com he pogut parlar-li d'aquesta manera? Val? Però ja ha sigut bé l'estímul extern i automàticament la resposta a una velocitat que no em permet la reflexió. A més és interessant això. No em permet pensar si de veritat allò ha sigut correcte. Hi ha una altra manera de respondre que és el silenci, però no el silenci positiu del qual avui volíem parlar, sinó el silenci que vol dir repressió. Callo. Va també a temperaments, això. Hi ha persones que exploten i salten per no res i en canvi hi ha persones que tot s'ho queden dins. I el dia que surt, tampoc surt massa bé. Però s'ho van quedant, s'ho van quedant, s'ho van quedant. Això, a la llarga, desenvolupa també malalties, moltes malalties, surten justament de no haver expressat el que un sentia. Per no haver-ho processat correctament, perquè pots no expressar-ho, però arribar a una certa entesa. Però quan senzillament ha sigut una repressió, aquell silenci no ha sigut gens constructiu per tu, al revés. Ha sigut com una bomba que en lloc de llançar-la te l'estàs tirant a tu mateix. Hi ha una altra manera de respondre que és des de la reflexió, des de la serenor, des d'aquest estat més de ralentí que avui estic parlant. Que és aquesta actitud en la que sí, escoltes el que l'altre t'està dient, però també et penses com vols contestar. No sempre cal contestar a l'instant, hi ha vegades que sí, però hi ha vegades que no cal. També es pot mirar la manera com, llançant una altra pregunta, tens més temps tu per contestar. Una persona t'està dient alguna cosa. I tu penses, i ara què li dic? Doncs això ha de ser, això sí que ha de ser ràpid per això. Tornar a llançar una pregunta, o tu com ho faries? Com ho haguessis fet tu, doncs? No t'ha agradat així? A tu com t'hagués agradat que fos? Et dona el temps també a tu per pensar si ella ha pogut ser, ha sigut correcta o no. D'altra manera també, quan no són reaccions tan de seguida, sinó que tens uns dies per pensar, per reflexionar, però no dic per donar-li voltes, sinó per mirar-ho des de fora. L'actitud de ser observador, insistim bastant en aquesta visió, perquè ens ajuda a mirar-ho des de fora. Si jo formo part del problema, de la situació, no em sabré desenganxar d'aquesta situació. Què és el que ens passa quan ve un amic, un veí, i ens diu, ai, em passa tal cosa? Som capaços de donar-li el millor consell del món, oi? Però si allò mateix em passa a mi, què faig? Em bloquejo. No sé què haig de fer. Pregunto a aquest, potser sí, potser allò que m'ha dit aquest altre, potser i si faig... Per què? Quan sóc jo la que ha de donar el consell, m'és molt més fàcil? Perquè estic veient l'altra persona o l'altra situació com un observador. Jo no formo part implícita de la situació, m'ho miro des de fora. Llavors, si sóc capaç de prendre aquesta distància també en tot allò que em té a veure amb mi mateixa, la resposta que jo donaré a aquesta situació serà diferent. Serà potser una resposta més serena, més des de la quietud. Potser també em donarà temps a reflexionar que l'altra persona podia tenir raó. No tinc per què tenir-la jo sempre. O potser entendre que jo no estic d'acord amb una situació, però que allò és el millor per aquella persona en aquell moment. Potser jo no ho faria, però també puc entendre que per aquella persona allò és bo. Enteneu? És a dir, donar un espai al temps per anar com... El que es diu a vegades, fem servir la paraula meditar també, com per pensar, no? No és que estiguis assegut meditant, el que després ja explicaré, sinó meditant així com pensant, com reflexionant. I això és important també perquè això frena la reacció instantània d'aquell moment que et pot fer sentir malament després. Per això, des del silenci positiu que podem experimentar amb la meditació, d'una manera bastant automàtica, es va reduint la velocitat. I què vol dir reduir la velocitat? Vol dir bàsicament reduir la velocitat del pensament. Per això després, quan reduïm la velocitat del pensament, tot l'altre és conseqüència de com està la velocitat aquí. I llavors també un dels beneficiats més directament és el propi cos. Quan ara hem fet aquesta relaxació i us deia, escoltem el cos ara, com l'heu sentit? El cos també estava així tranquil, calmat, relaxat. El cos parla. Si no som capaços d'escoltar el cor o d'escoltar la nostra ment, almenys el que sí és més fàcil d'escoltar és el nostre cos. Doncs escoltem-lo, també ens donarà moltes senyals. Si escoltes el cos i tens un nus a l'estómac, això també indica alguna cosa. Quan et vols relaxar i dius, sí, sembla que no puc relaxar l'estómac, què passa? I potser no us n'havíeu ni adonat que teníeu l'estómac tens. Però això vol dir preocupació, neguit. És una bona indicació també. És a dir, tot això ens serveix com de termòmetres per mirar cap endins i veure què és el que puc fer diferent. Quan dediquem un temps per estar amb nosaltres mateixos i un temps de qualitat, no vol dir temps de quantitat, no és tant la quantitat de temps que un pot dedicar a meditar, per exemple, sinó la qualitat d'aquell temps que un hi dedica. Pot passar una hora assegut una persona, però de què ha servit aquesta hora? Per seguir pensant més i més i més, o pensar, oi, haig de fer això, haig de fer allò altre. O de veritat estic un quart d'hora, però és un quart d'hora de veritat concentrada. un quart d'hora que em dedico per estar amb mi. Què vol dir estar amb mi? Què vol dir estar amb mi? Sentir el teu interior, estar en silenci. Què més? Què vol dir estar amb mi? Sentir l'ànima. Poder estar en contacte amb el que de veritat som. Si ens podem desprendre, imagineu-vos, si podem deixar les preocupacions a un costat, les tensions, els pensaments relacionats amb l'acció. No vol dir que trenquem amb l'acció, després seguirem amb l'acció. Però ara, desconnectar de tot allò que, en el fons, si us fixeu, tot té a veure amb el cos. Tot té a veure amb el cos, amb el menjar, per exemple, amb si algú té alguna malaltia. La relació amb els altres és també una relació des del punt de vista físic o material. Quan dic cos em refereixo a tot el que és visible. Mentre que des del silenci estem connectant-nos amb allò que no es veu. De veritat no es veu, però sí que es pot percebre. Quan deia abans del món interior, està format per tot el món, el nostre petit gran món intern, de pensaments, de sentiments, d'emocions, de desitjos, tot el que hi ha dins nostre, però que hem de dedicar-hi un temps per escoltar-ho també. Perquè tot això està en nosaltres. És més, som nosaltres. Després ho expressem de diferents maneres en el nostre contacte amb el món que ens envolta. Però és un temps de qualitat per estar amb mi. És més, quan fem aquest temps per estar en contacte amb nosaltres, ens estem donant l'oportunitat de ser amics de nosaltres mateixos. Tant que busquem la relació amb altres persones, oi? I és molt sa, també. Però no ens hem d'oblidar de l'amistat que puc crear a mi mateixa. I quan més estimo a una persona, més tinc ganes de conèixer-la. Més tinc ganes de saber quins són els seus gustos, com pensa, com se sent. Dedico temps també a escoltar-me a mi. Ho faig. És més, quan més ho faci, més també crearé la percepció per entendre-ho en els altres. No només m'estaré entenent a mi mateixa, estaré captant o obrint-me a una certa sensibilitat que em permetrà entendre més els altres. És curiós això, perquè alguns de vegades pensen que els que mediten estan molt tancats en si mateixos. No estan en contacte amb el que els envolta. No és cert. Sí que hi ha un moment de contacte personal, evidentment. Però alhora, aquesta sensibilitat que es va despertant, què és el que ens fa també? Alhora que estic en contacte amb una altra persona, em puc fer més sensible a entendre l'altre, escoltar l'altre, més enllà de les paraules. Puc percebre els seus gestos, els seus sentiments, la seva mirada. Tot això parla. Però només puc sentir el llenguatge no verbal quan jo parteixo d'una sensibilitat diferent de la corporal. S'entén això? Això pot ser un primer pas també. Però segons ho anem escoltant per dintre, escoltant aquesta veu del silenci intern, estem en contacte amb la nostra pròpia espiritualitat. I això és el que diferencia del que seria únicament un desenvolupament personal. Tants llibres, tants cursos, tantes coses, no?, de desenvolupament personal. I està bé, serveix per despertar moltes persones també. Però el silenci, la pràctica de la meditació, ens ajuda a connectar amb l'espiritualitat, que és l'aspecte més profund que un pot arribar a sentir. Amb l'espiritualitat d'un mateix, però alhora també amb tota l'energia espiritual que pot existir, de les altres persones, però també l'energia suprema, a vegades se li diu també, i aquest així li havíem posat en el títol d'avui, la font de totes les qualitats, de totes les capacitats, de tots els poders, de tot. Entenent que existeix una energia superior a qualsevol energia humana. Potser la podem percebre o no, però no està en una qüestió de creença. No està encara, des d'aquí us diguem, doncs mireu, hi existeix això, tal. No, sinó us plantegem l'opció de sentir-nos oberts, que quan més podem sentir que som més enllà que aquest cos, un ésser espiritual, només des d'aquest punt de vista podem entendre també l'energia suprema més potent de l'univers. I curiosament ens entretenim amb les coses més petitetes del dia a dia, tenint al nostre abast l'energia més potent que pot existir. I pensem, ens en recordem. I no només ens en recordem, sinó aprofitem per connectar-nos-hi amb aquesta energia més potent que existeix. O ho deixem només per situacions realment extremes. Quan passa alguna cosa, ai, Déu meu. No? I posem-li el nom que vulguem, eh? No estic parlant de noms concrets, però sí d'entendre aquesta connexió amb el que és més potent, més una força que pensem al sol. El sol el podem mirar amb els ulls així, tal qual, en el moment en el que està amb els seus rajos al màxim. Ens farem mal als ulls. Té molta, molta força. En canvi, aquesta altra energia espiritual no ens farà mal als ulls, seguint amb aquesta metàfora, de manera que, oi, sembla que sigui impossible poder-s'hi acostar. No, és justament el contrari. Però sí a nivell de potència, de força. I què passa després? Que és com si, sabeu quan es descarrega la bateria del cotxe i s'han de posar aquelles pinces connectades amb un altre cotxe? Doncs és una mica així també. Què passa en la relació horitzontal, és a dir, en la relació entre nosaltres, quan una persona sembla a vegades que xupa l'energia? Heu sentit això alguna vegada? Algú t'està explicant aquí tot i sembla que inclús t'estigui absorbint a tu la teva pròpia energia. És com que ha arribat a un nivell de connexió, és cert. Però una connexió que fa que et tregui la teva energia. I et pots sentir inclús físicament que quasi et tremolen les cames després. Si no t'has arribat tu a posar ben conscient de qui ets tu i amb la teva pròpia fortalesa sense que aquesta força se t'escapi. Ara imaginem que no estem en connexió des de l'humà a l'humà, sinó des d'allò espiritual més profund, més essencial, més de nosaltres mateixos, amb aquesta altra energia més potent. Quan un va de vacances, diu, vaig a recarregar piles. Després no sé si realment un les recarrega anant de vacances les piles. A vegades ve amb unes altres preocupacions, no? O el que algú m'ho deia no fa gaire. El setembre és el mes de l'any que més divorcis hi ha. Pensa, caram, això no hi havia caigut jo. Però, bueno, pot ser, no? Però, en fi, això és un tema a part. Però les relacions poden ser més intenses perquè hi ha més temps, no? Però, si de veritat recarreguéssim les piles, ens podem sentir molt diferents. Per això, quan a vegades organitzem aquests cursos de cap de setmana i ens va de retir, no? O es dedica un temps per un mateix i surt d'una meditació, per exemple, i va, és com si sortís nova. No només més relaxat, no només més relaxat, que no és el que es pretén, sinó de veritat m'he sentit plena. He sentit que m'he recarregat. Llavors és aquesta energia que sí, tens més energia de la que tenies abans. Però aquí hi ha un altre aspecte a tenir en compte. Què faig per mantenir aquesta energia al màxim de temps possible? Ara ens podem sentir més recarregats. Tot això també ens serveix a tots plegats per estar en una certa sintonia, veritat? Però que no sigui que al sortir per aquella porta no ens arriba ni per arribar a casa. De poc ens hauria servit, no? Què podem fer perquè els moments de quietud i de connexió personal o amb el lloc que és més elevat duri al màxim de temps possible? No perdre el contacte amb la teva essència, exactament. Sí, sí. I viure-ho més des de l'aspecte conscient. És a dir, d'estar despert, d'estar alerta. Desperts estem desperts, està clar que estem desperts, però com viure-ho molt intensament. I no voler, després d'una experiència de meditació, no voler tenir pressa per tornar a l'acció. Persones que acaben la meditació i se'n van perquè tenen pressa. Bueno, sí, hi ha coses a fer també. Però si de veritat volem aprofitar l'estona, no és només important aquella estona. Jo crec que és important també el moment d'abans, aquell moment, però també el moment de després. Com iniciem aquell contacte amb tu mateix, aquella estona de meditació, però com ho conclous després? A l'inici, per exemple, doncs aquesta estona que tenim, abans no comencem aquesta activitat, per exemple, és una estona per arribar, aposentar-nos, com deixar enrere el que hem fet, tenir aquesta estona per nosaltres, ubicar-te una miqueta. Quan tenim activitats al centre també diem això, arribeu una miqueta abans. Si el curs comença a 7:45, no arribeu a 7:45, arribeu a 7:15. Aquesta estona per ubicar-te. No ens hauria de fer falta tampoc, eh? Si ho haguéssim mantingut més constant. Però com que no sempre és així, és bo dedicar-te aquest temps, perquè quan diem de començar, de veritat estiguem començant, i no estiguem com amb la pressa que un té, no? O amb la pressa que un ha arribat, millor dit. Però després també no tenir pressa per acabar. És com saborejar-ho. Sabeu quan mengeu un pastís que està molt bo i us queda en el paladar aquell bon gust? Ah, que bo que estava. Sembla que inclús ho vulguis saborejar. I si alguna cosa és molt bona, no vols ni barrejar-ho amb altres coses. Sí? Seria una miqueta això, fent servir aquesta comparança. No barrejar-ho amb altres coses. Després d'aquests moments, podem seguir en silenci una estoneta més. I no cal que sigui molta estona més, però donar-nos a nosaltres mateixos el temps de tornar a poc a poc en contacte amb l'acció. És una manera de cuidar-ho, de tractar-ho amb amor. És important. És un moment de connexió amb la teva essència. És prou important com perquè quan tens o estàs preparant un regal per algú li emboliques. Bé, no és només el regal, el treus de la bossa i aquí el tens, no? És tot el cuidado i l'amor amb el que es preparen les coses. Doncs si has dedicat aquest temps que és important per tu, disfruta'l, saboreja'l. Escolta't i pregunta't, què estic sentint ara? Com em trobo? Per què totes aquestes preguntes de tant en tant van sortint? Perquè quan em faig la pregunta, em dono la resposta també. I quan em dono la resposta, quan jo mateixa em contesto, m'estic escoltant. Em permeto disfrutar d'aquell temps per parlar a mi mateixa. Perquè només quan jo sóc conscient dels meus sentiments, els puc tornar a recordar quan em fan falta. Si torno massa ràpid en l'acció, me n'oblido. És molt curiós, però hi ha coses d'aquestes que han sigut moments realment importants per la teva vida i inclús aquells moments els has oblidat. D'una bona experiència de meditació, d'un moment d'una posta de sol que et va fer pensar, no sé què, no? Aquests moments així que dius, ah, oh, que bé. Quan ho has recordat després? Potser poques vegades. Per què? Perquè ha sigut la vivència de l'instant, que ja és bo. Però no t'has donat el teu temps perquè aquella experiència s'arribi a gravar dins teu. No és només viure-ho, sinó que quedi ben imprès, ben gravat per dins. Així es pot continuar amb aquesta experiència després. Té sentit el que estic dient? S'entén? És a dir, que després, ara, quan sortim d'aquí, després d'haver fet la meditació del final, i tornem cap a casa, en el camí, mentre anem cap a casa, ho podem seguir vivint. I no estic dient que estem vivint del passat, encara que aquest passat pugui ser només un quart d'hora abans. No. Però sí que, al recordar aquest tipus d'experiències de connexió amb un mateix, em permet seguir-ho vivint en aquell instant. Llavors, no hi ha un trencament, no hi ha una ruptura. Jo penso que per algunes persones és una ruptura inclús. Poden tenir molts moments de connexió amb si mateixos, però trenquen aquesta experiència després. No hi ha una manera de traslladar-ho després en la seva vida. I dic això perquè qualsevol experiència que ha creat una empremta en tu produeix transformació en l'actitud, en el comportament. No és possible que no es produeixi una transformació després. I si no hi és la transformació, un pot ser que no la vegi, no és que no hi sigui. Però si realment no hi és o aquesta transformació succeeix molt lentament, al cap de molt de temps, és que hi ha alguna cosa que no estic fent bé. Que aquell temps ha sigut, doncs sí, per estar relaxat, estar potser més tranquil, però no ha suposat un connectar de veritat. I m'agradaria llegir-vos, sabeu que a vegades parlem d'aquest escriptor, l'Antoni Estrano, que és una de les persones més místiques que crec que coneixem, Abraham Kumaris. Té diversos llibres i un d'ells és aquest, Pensamiento Oriental para la Mente de Occidente. I en aquest llibre hi ha un capítol que parla del poder del silenci. És a dir, el silenci com a poder, com a fortalesa, fortalesa, com a solidesa també. I voldria llegir només alguns petits pàrrafs perquè ens connecten bastant amb això que estàvem comentant ara. El silencio es la luz guía que nos ayuda a encontrar un equilibrio entre la expresión interior y exterior. Demasiado silencio no es bueno. Seria aquest apartar-se de la realitat, també. Només voler estar amb un mateix es refereix. Necesitamos entrar, descubrir, para después salir y compartir. Si solo permanecemos en el silencio, podemos llegar a perder nuestro yo. Podemos volvernos descuidados con los demás y ese no es un silencio sano. Por otro lado, hay los que siempre permanecen en lo exterior. Invierten todo su tiempo en analizar, discutir, examinar, correr de un lado a otro. Y un otro aspecto. Diu, el salir a lo exterior puede alejarnos de nosotros mismos. Experimentar el silencio es volver a nuestras raíces. Hi ha un altre llibre d'ell, que és El Punto Alfa, que també té un capítol sobre el silenci, que m'agrada molt tal com el defineix. Diu que el silenci és com un mirall. I el mirall no jutja. Un mirall senzillament et mostra com ets. Des de l'experiència del silenci no hi ha judicis. Judicis de serà això així, serà això xà, serà... No? Quan ens mirem al mirall, el mirall no et diu tens unes quantes arrugues més. No fa res el mirall. I fa molt al mateix temps. Està present. I és allà on t'hi pots veure tu. Però el mirall no crea judicis. I em va agradar la vegada que vaig llegir això, perquè és cert, des de l'experiència del silenci, des de la connexió amb nosaltres mateixos, ens podem veure en el mirall. Puc veure en quin moment em trobo ara i, per tant, què puc fer per ser millor. I ara que tenim aquests dies, no sé si tots feu vacances aquests mesos, però potser sí que hi ha menys gent al carrer, hi ha un temps potser més de silenci també, o cadascú se'l pot buscar, aquest temps de silenci, de recolliment. Veure què podria ser diferent. Sembla que la vida s'organitzi igual que el curs escolar, oi? Des del curs de setembre comencem una altra vegada en marxa. Què podria ser diferent? Com m'agradaria veure'm a mi mateixa dins d'aquí un any? I per tant, perquè ara d'aquí un any em pugui veure diferent, què haig d'anar incorporant en la meva vida? De manera que aquest silenci i aquest temps de contacte amb el que és essencial es converteix també en un procés bastant actiu, en el que jo tinc a veure en com jo vull ser. Jo no estic feta només en funció de les circumstàncies i d'allò que m'envolta. Jo em decideixo a mi mateixa com vull ser. Llavors, què pot ser diferent? Què hauria d'incorporar? Potser penseu, doncs sí, m'aniria bé meditar. Sí? Penseu? Cada dia, un temps de meditació? Però com? Quan? S'ha de poder una mica com... No controlar, però sí posar-ho com més concret. Si no, hi ha vegades que tenim objectius molt grans i sí, està bé, però llavors dius, bueno, quantes vegades ho has practicat aquesta setmana? No, és que mira, aquesta setmana no, el dilluns començo. No. Com ho vull practicar? Hem de dedicar-nos temps. I hem d'aprofitar també, dins del silenci, la vibració energètica de l'entorn. És a dir, a les primeres hores del dia, a nivell energètic, a nivell vibracional, afavoreixen molt tot aquest tipus de pràctica de la que estic parlant. Les primeres hores del dia, bàsicament. Durant qualsevol moment és moment bo per poder-ho fer. Si hi ha la predisposició de fer-ho, està bé. Però si aprofitem també els moments quan el dia està calmat, hi ha el moment del dia, de l'inici del dia, de quan surt el sol, té una vibració. Però també quan el sol s'amaga, aquella estona que el sol s'amaga, ara potser és una mica més tard, però aquesta estona, no? Les 8, quarts de 9, a les 7, a vegades ja a l'hivern, aquesta estona té com una màgia especial també. Aprofitem-ho. Són moments més de recolliment. Durant el dia ja estem en relació amb els altres, però aprofitem els moments que energèticament sembla que hi hagi, com podem rebre més empenta inclús, aquestes bateries es poden carregar més. Inclús l'estona abans de que surti el sol, hi ha el punt de la nit negra, no? El punt de plena foscor de la nit. Però un cop ja passa aquest moment de la nit, que pot ser d'hora al matí, ben d'hora, aquells moments són molt importants. A més de que no hi ha distraccions en aquells moments. L'únic que ens cal és dedicar-nos el temps per nosaltres. Però alhora també com puc percebre des d'aquells moments aquesta energia que us estava dient. Com si estéssim mirant el sol i aquests rajos del sol m'arribessin dins l'ànima. Abans parlàvem de l'ànima, doncs això, que arriben just dins l'ànima, dins del teu centre. Aquesta pau, però que alhora més que pau és fortalesa, és harmonia, és benestar, és amor, és estimació amb molta calidesa. Amb molta, molta, molta calidesa. I no hem de perdre aquesta oportunitat. Perquè per molt elevada que pugui ser una persona, un ésser humà, tots tenim els nostres moments, oi? Qualsevol ésser humà. I podem prendre molta inspiració de moltes persones molt i molt bones que han passat al llarg de la història i que algunes encara estan. Però tot i així, aquestes persones d'on reben la seva força? D'on la reben? Justament de connectar-se amb aquest tipus d'energia. Per tant, si aquestes persones han assolit el nivell de plenitud espiritual que han assolit i que estan assolint, connectant-se amb aquest tipus d'energia més divina, més suprema, per què no ho podem fer nosaltres també? Si ens podem connectar amb la font, amb l'origen, no ens contentem amb alguna cosa menys. Mantenint, per suposat, tot el respecte amb aquestes persones que poden haver arribat, que han arribat a un nivell de desenvolupament espiritual molt important. Però podem, i està al nostre abast, poder connectar amb aquest ésser més suprem de tot l'univers. Sí? I fixeu-vos que inclús quan parlem d'aspectes així o quan meditem tots junts es genera un tipus d'energia. Ho veieu? És a dir, les paraules també en si mateixa tenen energia. O la vibració amb la que estem parlant o escoltant, els que estem aquí, té una energia també. Siguem-ne més conscients d'això. Perquè en el dia a dia, en tot allò en el que ens involucrem durant el dia, crea una energia. Llavors no tinc cap dret a dir en tal lloc no s'hi està bé o amb aquesta persona no hi estic bé i jo quin tipus d'energia estic posant. Al revés, jo crec que estem vivint uns moments on cal una actitud de molt amor, de molta entesa, de molta misericòrdia, de molta compassió inclús. Es parla molt de la compassió dins de la tradició budista, per exemple. I dins d'aquesta compassió hi ha moltes qualitats alhora. En el moment en el que estem, fa molta falta. Perquè hi ha persones amb un desequilibri tal, inclús persones que aparentment sembla que estiguin bé. Si fa un temps dèiem que de 4 persones, o sigui un 25% de la població, té problemes o tenia problemes d'origen mental, ara ja no és un 25%, ja no és una quarta part. És una tercera part. És molt més. Molt i molt més. I no cal anar al psiquiatre ni al psicòleg perquè un estigui malament. Perquè ja forma part de la normalitat en la societat en la que vivim. temes de depressió, de pors, de fòbies, desequilibris mentals, trastorns de la personalitat. Un dia uns es mostren d'una manera, però el dia següent es mostren d'una altra. Hi ha molt i molt i molt d'això. Llavors, com puc no estar d'acord amb una persona així? Potser no estic d'acord, però no cal reaccionar, em refereixo. Al revés. El que haig de fer és transmetre tota aquesta compassió, tot aquest amor, tota aquesta força que puc rebre d'aquesta energia suprema. Perquè ara mateix fa molta falta. Llavors també, si pensem en això, potser això ens pot servir com per, com a termòmetre també, o com a fre inclús, per dir, no cal que reaccioni. Per què? És igual. És més, inclús encara que algú pugui dir alguna cosa negativa o dolenta de mi, puc tenir a prendre d'allò que diuen, per suposat. Però tot i així, no passa res. Potser pobra persona, no? Amb quin desequilibri pot arribar a estar? I tot això també és per tenir-ho en compte. I a part, aquest tipus d'actitud fa que estiguem també ajudant al món. És com, no només la cultura del ralentir, de reduir nosaltres mateixos, que us comentava abans, és també la cultura de l'amor, d'estima, i de seguir estimant. És igual, podem estar en desacord, però podem seguir estimant. I encara que a vegades sembla que sigui molt difícil, persones a vegades diuen, és que com puc estimar si no trobo res bon a aquella persona? Si la relació ha sigut així de conflictiva, no? A vegades sembla que inclús no hi trobis cap motiu pel qual puguis estimar aquella persona. Però des de la compassió sí que surt aquest tipus d'actitud. És una actitud. Potser no calen ni les paraules. Però sí, és una actitud que alhora provoca aquesta vibració que tota la matèria, tot, s'impregna d'aquest tipus d'actitud. I ens podem sentir responsables, doncs. És una responsabilitat molt sana, eh? No és una culpabilitat, oi, que ara què haig de fer perquè pugui ser tot diferent. No és tan així, sinó viure-ho des de la positivitat. Si vull participar d'una societat sana, d'un món sa, puc jo col·laborar des d'una actitud sana, interna, plena, des del silenci. I ens cal ja. I si hi ha persones que per res del món ara mateix els acudiria poder venir a una activitat com aquesta, per exemple, almenys els que sí estem interessats, que no sigui una cosa esporàdica, sinó que sigui una actitud que puguem tenir des de que ens aixequem fins que ens anem a dormir. I és més, si aquesta és l'actitud durant el dia, continuarà aquesta actitud per la nit també, inclús durant els somnis. No en parlem massa dels somnis, però quan més conscients som durant el dia, més també estem creant aquest tipus de patró de funcionament intern que també actua a l'hora de dormir. Tants problemes que hi ha d'insomnis, no? Tantes pastilles que es pren la gent per anar a dormir i valerianes i aquestes coses. I cadascú ha de trobar el seu mètode per anar-se'n a dormir. Però quanta gent també m'ha dit, ara m'adormo escoltant les meditacions. O ara m'adormo dedicant un temps per fer una revisió de com ha anat el dia i posant-me serena i tranquil·la, m'adormo de seguida. De què depèn? De les pastilles? De l'entorn? Hem d'anar més al fons, a l'arrel de la qüestió. Quan un està amb la consciència tranquil·la, com es diu, no? Que pot passar el que passi al teu entorn, però tens aquest tipus d'actitud, això també et fa estar amb tu mateix bé i genera aquesta actitud inclús a l'hora d'anar a dormir. Bueno, podríem seguir parlant, però farem una meditació. Ara sí que m'agradaria, abans de... Després no se m'oblidi. A vegades després de la meditació, on s'oblida. A part de les dues conferències que veieu aquí, que tenim el mes d'agost, i que el mes d'agost venim aquí, el dia 19 i el dia 26, hi ha una altra conferència que us heu d'apuntar i subratllar i posar en fosforito, que és el dilluns dia 10 d'agost. Ara us explico què passa el dilluns dia 10 d'agost. Possiblement sigui aquí, encara no ho tenim confirmat. Si no és aquí, serà en el nostre centre al carrer Diputació. No està posat aquí, eh? No ho teniu aquí. Això és extra. Estarà aquí la Denise Lorenz, que ella és de Canadà, és la coordinadora dels centres de Canadà, i Brahma Kumaris és una de les persones occidentals, perquè Brahma Kumaris de l'Índia fa més de 70 anys que hi és present, és la primera dona occidental que va practicar meditació Raja Yoga, Brahma Kumaris, de les professores més veteranes que tenim. Fa 30 i pico d'anys que practica meditació i a més ha viscut a l'Índia bastants anys també i té una experiència molt, molt interessant treballant des de l'espiritualitat i a la universitat també. I la fa una persona així com molt, molt interessant dels temes que estem parlant. I estarà aquí el dia 10 d'agost a Barcelona. I ens parlarà de sentir la protecció i la força interna, que va molt relacionat amb el tema d'avui també. Vale? I si voleu fer saber a altres persones, doncs això serà el dia 10 d'agost a 7:45. Però no sabem si aquí o allà, eh? Ja ens truqueu o si aneu passant pel centre ja ho comenteu. D'acord? I també, aprofitant el mes d'agost i que alguns tenen vacances al mes d'agost, tenim un curs intensiu de dilluns a divendres de pensament positiu i meditació. Comença el dilluns, dia 24. És un curs de dilluns a divendres. En aquests 5 dies veurem tot el curs que a vegades fem en 3 setmanes. D'acord? I si algú vol repetir, doncs està benvingut també. Al carrer Diputació. Això ho teniu tot aquí, amb un paperet que hi ha dins també. Val? Doncs ara ens oblidem de tot això. I meditarem i experimentarem aquest silenci. En aquesta meditació deixaré espais de silenci, d'acord? Quan no digui res, seguim amb aquesta experiència. Perquè es tracta no només de ser capaços de seguir quan algú m'està parlant, sinó que a poc anem agafant l'hàbit també per nosaltres mateixos. Concentro ara tota l'atenció en el centre del front. És des d'aquí, des d'on faig servir aquest vehicle que és el cos, que em permet moure'm i expressar-me. I així, miro cap endins. Sentint com els pensaments van sent més lents. Per això també la sensació de benestar, de calma, de tranquil·litat. I així, com entre nota i nota de la música d'un piano, per exemple, hi ha un mínim espai de silenci. Igualment també puc sentir aquest silenci. Que em connecta amb la meva essència. amb la meva identitat espiritual. És un silenci que m'enforteix. És la força que em fa sentir més viu, més alerta, més conscient. El silenci és el mirall on m'hi puc mirallar ara i veure com sóc, com em trobo, què sento. I des d'aquí, fàcilment, puc connectar amb la força suprema, amb la font de totes les virtuts i qualitats. Puc connectar amb l'ésser més potent de tot l'univers. I és una força que arriba a l'ànima. Em sento estimat, respectat per aquesta energia, cuidat i protegit. És una energia que no fa diferències. L'energia de la màxima igualtat. I m'hi sento a prop. Ben a prop. És una connexió silenciosa que cura, que a poc, amb aquesta presència, es va emportant les ferides que hi poden haver dins. Aquesta energia em fa sentir digna, em fa sentir capaç, em fa sentir que jo puc ser com vull ser. Des del silenci, permeto que la font suprema, l'oceà de la pau, arribi al més profund
el meu ésser. Qui sóc? Escolto en el silenci i em reconeixo com un ésser pacífic, un ésser ple d'amor, de compassió, igual que l'energia suprema, l'oceà de la pau, l'oceà de l'amor i de la compassió. Mica en mica torno a ser conscient del cos, d'aquest espai, i gravo en mi aquesta experiència de silenci i de quietud, de fortalesa i de compassió. Conscientment em preparo per tornar a l'acció, a l'activitat, sense pressa, a poc a poc. Om Shanti. I mantenir aquest ambient que hem anat creant. Sí? He pogut percebre un ambient diferent, potent inclús, inclús a parar la música també, perquè el silenci fos de veritat, silenci. I abans de marxar i després d'un altre curs que hem fet les conferències fora, ara ja fa gairebé un parell d'anys que no fem les conferències al centre, m'agradaria agrair a tot l'equip incògnit que conferència rere conferència és d'aquí, portant totes les coses amunt i avall, Alejandro, la Pilar,
el Pep, la Marlene i tot l'equip que després grava les conferències, les penja a la web. Hi ha tota una feina al darrere i com tots som voluntaris i encara ho fa més apreciar, no? Quan una cosa es fa des del cor i des de les ganes de voler-ho fer sense cap més motivació que el fet de poder servir als altres és prou important. Així doncs, gràcies a tots i gràcies a vosaltres per venir i per estar aquí. I ens seguirem veient. El mes d'agost doncs, seguim amb activitats. Hi haurà alguns dies al centre, això sí que estarà tancat. Ara no sé si us ho diré bé, però des del dia 7 al dia 10 el centre estarà tancat. I les meditacions, sabeu que hi ha meditació el dimecres al matí, doncs el dimecres dia 5 tampoc n'hi haurà. El dissabte dia 9, tampoc, dia 8 tampoc n'hi haurà, que és aquest cap de setmana que us diem que tanquem. I la meditació, que alguns veniu al centre a meditar els dilluns a les 7, doncs no hi haurà aquesta meditació perquè hi haurà aquesta conferència. D'acord? Està clar? Qualsevol dubte podeu trucar al centre i confirmaran tot. Com? Fer-ho a casa, sí. Sí, sí. Doncs fins una altra.